Molt bé, doncs, primer de tot, Cèlia Sarnadas, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres avui, aquí a Cugat Mèdia, Ràdio Sant Cugat.
Doncs moltes gràcies a vosaltres, només faltaria.
Cèlia, el primer que et volia preguntar és el teu primer llibre i a les últimes pàgines del llibre puntualitzes que potser l'últim. Com ha sigut aquesta experiència de, i com va néixer aquest llibre que presentes durant aquests dies?
Doncs mira, bé, jo fa 20 anys que faig periodisme internacional i he fet moltíssimes cobertures i vaig ser 2 anys corresponsal als Estats Units, he viscut a Bolívia, déu-n'hi-do les coses que he fet, però la veritat és que haig de dir que quan va esclatar la guerra d'Ucraïna, l'any al febrer del 2022, jo era a Ucraïna amb el meu company de la Catalunya Ràdio, José Antonio Rodríguez, i va esclatar la guerra o va començar l'ofensiva russa quan nosaltres érem allà. Llavors, com que hi havia molt pocs periodistes catalans, espanyols, que fossin allà, la veritat és que vam concentrar moltíssima atenció de milers de persones que ens van seguir a través de les xarxes, que ens escrivien. Va ser una... A part de tota la vivència pròpia del que és estar en un país quan esclata una guerra, que a mi això no m'havia passat mai, aquesta onada d'interès i de reciprocitat, de feedback de moltíssima gent, va ser per mi un sotrac emocional, professional, de molts tipus. Llavors, quan vaig tornar, que em trucaven de moltíssims llocs per anar, per explicar-ho, clar, va ser una guerra que la gent la va sentir molt a prop, perquè era Europa, perquè els refugiats eren com nosaltres, la gent se la sentia propera, doncs va suscitar moltíssima atenció. Llavors, va ser a partir de llavors que, entre moltes altres coses, em va escriure l'editor d'Ara Llibres, que es diu Gerard, i em va preguntar si m'agradaria escriure un llibre. I li vaig dir, home, no. no ho sé, no. Perquè, a veure, a mi m'encanta escriure, però jo sempre ho he guardat per mi. És una cosa, hi ha gent que li encanta la projecció pública. A mi m'encanta el periodisme, però potser aquesta faceta tan pública em costa una mica més, no? I llavors, és veritat que amb la meva família, amb el Gerard i tal, vam comentar i vam dir, ostres, doncs potser, per què no, no? És una experiència que, primer, que t'encanta escriure, segon, que després de 20 anys de cobertures, que fa exactament 20 anys que vaig fer la primera, Iraq i Síria, doncs has acumulat molt bagatge, moltes històries, moltes coses que no has pogut explicar, i també passades pel tamís del temps, no?, d'aquests 20 anys, tens una perspectiva de la professió i del món, potser, també jo he estudiat relacions internacionals, vull dir que potser pots aportar alguna cosa. Llavors vaig decidir fer-ho.
Cèlia, el llibre dius que amb tots aquests viatges, no, que comentes ara, just 20 anys, t'has quedat amb moltes històries a una motxilla, no, que cada vegada dius que és més gran, de moltes històries que no has pogut explicar, no? I no sé si aquest llibre és una mica aquesta oportunitat de donar veu, que segur que ho vas fer, però ja coneixem com són les cròniques de ràdio, bueno, i més en dia avui que tot és tan immediat i tan curt i tot ha de ser format tuit quasi. No sé si ha sigut la teva oportunitat, doncs, de poder explicar aquestes històries que llavors doncs no vas tenir espai o no vas tenir temps.
Sí, és una mica la meva venjança contra la dictadura de la brevetat, no? La dictadura de la brevetat, que jo li dic així, però... I que l'entenc, i és molt útil. És a dir, a les cobertures que nosaltres fem ara no tenen res a veure amb les que fèiem fa 20 anys. Nosaltres ara anem i fem cròniques, fem reportatges, fem converses llarguíssimes, fem tuits, fem Instagrams... S'ha fet molt complex i al mateix temps són molts llenguatges alhora. I és cert que sempre... També depèn com siguis, hi ha molts tipus de periodisme. El tipus de periodisme que a mi m'agrada més fer és cert que amb tantes facetes simultànies, que a vegades dic que hauria de ser un pop, no?, quan estic cobrint alguna cosa, perquè necessito moltes mans per fer-ho tot alhora, doncs primer et deixes moltes coses per explicar per falta de temps. A vegades també per falta de temps per processar tot el que has vist i sentit, és a dir, això ho fas més aviat quan tornes. I després, quan parlo de la motxilla, que potser és una imatge ja molt utilitzada, molt una mica ja gastada, però és que realment és així. És a dir, quan parles amb qualsevol periodista que ja porta anys cobrint coses, sobretot fora, perquè fora, clar, entres en contacte amb realitats i persones tan diferents de la teva i realitats tan dures a vegades, que això et va creant una motxilla d'històries que no has pogut explicar perquè no t'han capigut, per el que dic, perquè a vegades no les has pogut processar correctament i dius, no la vull explicar encara, perquè no l'he pogut processar jo, ni emocionalment, ni professionalment. I després, perquè a vegades no tens temps, literalment, tu, com tu has dit, qualsevol que has vist quatre informatius, escolta quatre informatius de ràdio, vist quatre informatius de tele, sap que el temps és or, que has de ser molt breu i que molts cops es perd pel camí el que serien les meves dues obsessions professionals, que serien, per una banda, els matisos, els detalls, que crec que és allà on està l'interès molts cops, i després el com i el per què, no? A vegades ens quedem amb el què. I jo a vegades l'altre dia pensava, imagina't que tu llegeixes una novel·la policíaca, no? I et diuen el què. Menganito ha resultat assassinat. I mai t'expliquen ni com ni per què. No podries concebre. Doncs moltes de les coses que jo he cobert, històries, no les puc entendre sense el com i el per què. Llavors, molts cops, aquesta dictadura de la brevetat ens fa quedar-nos en el què. I això a mi em resulta realment un problema. Sí.
Cèlia, el llibre està format per uns quants capítols, alguns més llargs, d'altres realment sí, és una pàgina curts. I mitja, sí. Però tots a mi almenys m'han donat la sensació, més enllà de poder ser una crònica on expliques això que dius, no? Algun conflicte que has viscut, alguna conversa, també les he sentit com molt íntimes per part teva de gairebé explicar com, no com un conte, però sí com molt més personal i també donant explicant com ho vas viure tu, aquelles converses que has tingut i que no has tornat a veure aquella persona. Per què has decidit com organitzar així el llibre?
El primer gran esforç per mi va ser triar exactament quines històries escriuria, perquè com et dic, després de 20 anys, no sé, no tinc el recompte, però és que he anat realment a molts llocs, per sort, i jo sempre ho agraeixo molt a Catalunya Ràdio que m'ha donat aquesta opció i aquesta oportunitat, era triar les històries, segon triar qui apareixia les històries. Després, això en realitat va ser, em va resultar difícil, però al mateix temps va ser una oportunitat per mi per revisar què m'havia quedat en la memòria, no? El que t'ha quedat en la memòria normalment és el que més t'ha impactat per alguna raó, i això és molt personal. Després vaig haver de recuperar molt material antic que tenia guardat, recuperar records a través de fotos, etc. No? Però és cert que la meva intenció era relatar... Hi ha històries d'aquí que jo les he explicat a la ràdio, però amb un altre to, amb un altre format, molt més informatiu, molt més impersonal, si vols, per part meva. Jo volia, per primera vegada, utilitzar el jo, que jo normalment no ho faig, i una mica sí que explicar com jo vaig rebre aquella informació, com jo vaig viure segons quines situacions, reflexionar sobre algunes circumstàncies de la professió, no? La pressa amb la que a vegades has d'abordar les coses, la brevetat, la diferència entre entrevistar algú molt famós i algú que no coneix ningú, i com aquest que no coneix ningú a vegades és molt més potent i molt més frapant que l'altra persona, i això ho explico en diversos capítols. Moltes persones, efectivament, que he conegut, que m'han ajudat molt en les cobertures i que mai més he sabut què els ha passat, probablement moltes estan mortes, és com una barreja de coses, no? I per tant, el meu objectiu era que no fos una crònica típica periodística, sinó una cosa més personal, que jo pogués explicar també com m'havia sentit, que jo pogués reflexionar sobre les coses, però al mateix temps, cada capítol també inclou dades, inclou dates, inclou fets concrets, per abordar diferents problemes que ja jo crec que avui són els que marquen el món d'avui. No?
En el referent que dius ara de les dades, això m'ho vaig apuntar perquè hi ha un moment a la pàgina, a veure, ara no ho trobaré, però sí que és veritat això que dius, que a part de les dades, que intentes anar molt més enllà perquè a vegades, si només ens quedem amb aquestes dades i amb aquests números, és com que es deshumanitza una mica, no? Tot plegat. I sí que és veritat que amb el llibre, tot i que repeteixo, té aquesta, t'aporta aquestes dades de crònica periodística, encara que sigui curt, doncs et pots fer una idea, no?, també d'aquests conflictes que has anat a cobrir, però va més enllà, no?, de només números i de han mort tantes persones mentre manava tal senyor.
No, clar, hi ha conflictes, però conflictes armats oberts n'hi ha un parell que, així de memòria. Després hi ha altres conflictes, postconflictes, conflictes soterrats, tensions d'aquelles que duren dècades, i després altres reptes que hi ha al món d'avui, no? La crisi climàtica, la desigualtat social, que és un repte molt gran i que està provocant una fractura entre diverses parts del món molt difícil de solventar, i que això provocarà molta conflictivitat present i futura. Hi ha la sobrepesca, i després hi ha un tema que jo he estudiat o me l'he mirat a fons, que són les migracions. Llavors, de migracions, per exemple, que és un tema que he tractat molt en els últims anys, és un exemple del que tu estàs dient. És a dir, jo en el llibre he posat gràfiques, he posat dades, perquè la meva intenció també és que una persona que igual no segueix molt l'actualitat o no és com jo, que estic tot el dia mirant informes, no? Només faltaria, cadascú té la seva feina, doncs es pogués fer una idea d'aquell problema com molt breument, no? Tenir una fotografia d'aquell problema i com aquell problema afecta determinades persones, determinats països, etc. Llavors, en el cas de les migracions, per exemple, per parlar de les dades, jo crec que les dades són importants, perquè les dades, diguem, donen una base per explicar una cosa. Però les dades sense context són a vegades enganyoses, fins i tot, no? És a dir, si tu dius, per exemple, aquests dies estem sentint molt totes les arribades a Lampedusa, a l'illa italiana de Lampedusa, on arriben moltíssims migrants que venen del nord d'Àfrica, sobretot de Tunísia i de Líbia. Si tu dones una dada freda i dius, aquest any estan arribant a través de la Mediterrània a Europa, crec que ara estem sobre 150.000 persones. Clar, és molta gent, 150.000 persones. Clar, has de posar en perspectiva, no? Dir, bueno, 150.000 persones, respecte als anys anteriors que ha representat, que representen un continent com l'europeu, realment tenim capacitat per integrar i absorbir aquestes persones si hi hagués un consens europeu. És a dir, hi ha moltes coses que s'han d'explicar darrere les dades. I el que és important també és que hi ha missatges interessats i manipulats, penso jo, que diuen, oh, tenim una invasió, ens estan envaint, no? Gent d'altres races, d'altres cultures, d'altres religions. I és bo saber, per exemple, una dada que no paren de repetir els experts sobre les migracions, que és que un 80% dels moviments migratoris que es produeixen al continent africà es queden al continent africà. Per tant, la gran majoria dels africans, que tenen problemes per sobreviure, han perdut el seu hàbitat, sequera, guerra, etc., no tenen cap intenció de venir a Europa, perquè la gent no vol deixar casa seva, ni vol deixar la seva família ni la seva terra, perquè sí. Llavors, això és el que hauríem d'entendre. I jo crec que aquest context ens ajuda a entendre molt més les coses, els fenòmens, que no una dada sola, que allà sola doncs, no crec que expliqui gaire res.
Tornant a Cèlia, el fet de que has comentat abans de poder parlar amb persones anònimes, però que al final el seu relat a vegades acaba sent més potent que, com deies, no?, d'algú famós o algun càrrec, etc. Com és portar tantes converses amb tanta gent anònima que al final aconsegueixes parlar de temes que segurament han parlat amb molt poca gent, no? Que jo crec que a vegades quan pots connectar amb algú que t'explica els seus problemes arribes a un punt de connexió interior amb una persona que potser no, d'aquelles coses no has parlat amb algun amic o amb algun familiar, clar, no? Però com és després deixar-ho i no saber res més d'aquella persona?
Clar, això sí que jo ho vaig voler tractar en el llibre perquè per mi això a vegades ha estat molt difícil. Per exemple, en el capítol de Bòsnia parlo, no?, la diferència entre entrevistar la presidenta de les Manes de Srebrenica, que és molt famosa i compareix contínuament a fòrums internacionals i l'entrevisten contínuament, o parlar amb una senyora que tenia una botigueta a Srebrenica, que, bueno, si no ho recordeu, doncs va ser escenari d'una de les pitjors matances de la guerra de Bòsnia. Doncs la diferència, l'empremta que això va deixar a mi, i com jo me'n recordo sovint d'aquella senyora que tenia aquella botigueta, i m'ha quedat a dins per la seva tristor, per com explicava una història que era horrorosa. I clar, jo, per mi hi ha hagut moments que m'he sentit realment malament, no? Perquè quan parlo de la pressa o de les exigències del periodisme d'avui, que clar, quan tu has de fer un tuit que és tan curt, la vida és molt blanc o negre a Twitter, saps? Sempre, clar, perquè no tens temps de matisar. I com reculls moltes coses que t'expliquen amb una visió tan blanc o negre del món? Per mi és molt difícil fer això. I llavors, aquelles persones que en un moment donat han decidit confiar en tu, malgrat que no et coneixen absolutament de res, que a vegades hi ha una barrera idiomàtica, cultural, socioeconòmica, enorme, i a vegades aquella barrera realment no es pot creuar, és molt difícil. Jo, per exemple, parlo quan vaig visitar el camp de refugiats de Dadaab, que és un camp de refugiats dels més grans del món, que està a la frontera entre Kenya i Somàlia, i ja fa anys, això l'any 2007, me'n recordo que quan anàvem caminant pel camp de refugiats amb el José Antonio, que és aquest, el meu company que és tècnic, hem fet alguns viatges junts, hi havia tota la gent, ens mirava, i jo pensava, què deuen pensar de nosaltres, aquests dos blancs aquí passejant-se per aquest camp? Que en realitat era com ridícul, jo penso, per ells devien ser mig ridículs. O quan vas a un camp de refugiats i comences a mirar entre les tendes dels refugiats i penses, bueno, és que gairebé sembla que estigui en un zoo, no?, aquí buscant una història peculiar, una persona diferent, et pot resultar incòmode. I llavors, clar, i després, això per una banda, i quan te'n vas, que tu te'n vas i tornes al teu món, i ells continuen, i hi ha gent que continua anys i panys i tota la vida en aquelles circumstàncies. I després hi ha la gent que t'ha ajudat desinteressadament. I en aquesta jo necessito diverses al llibre i moltes que no surten, però al final hi ha un agraïment generalitzat perquè no ho hauria pogut fer sense aquestes persones. És a dir, si jo quan vaig arribar a Líbia en plena revolta contra Gaddafi, que era una situació de conflicte, va haver un noi, Ahmed, que voluntàriament em va ajudar, em va guiar, em va explicar, em va traduir, a canvi de res, jo no hauria pogut treballar sense ell. o quan vaig anar a Síria, hi ha un capítol molt curt, perquè hi ha 10 molt llargs, més llargs i 7 molt, molt curts. I aquests molt curts són la seva, una imatge o una persona, depèn, no? Doncs el guia que vaig tenir quan vaig anar a Síria durant la guerra d'Iraq, que es deia Samir, doncs no sé ni si està viu. I clar, jo, que acabem-se amb ell i no sé què se n'ha fet.
Un d'aquests capítols curts, crec que és el primer, si no recordo malament, en què expliques que estàs a un autobús als Estats Units i crec que és la conductora del bus que et diu, però tu et paga per fer això. I ho volia relacionar més endavant el capítol en què expliques que fas un taller de periodisme. Sí. Una mica el contrast entre que et preguntin si a tu et paguen per fer això, després la teva experiència fent aquell taller on tu anaves com amb unes expectatives, no? Però després et vas trobar que la gent d'allà, doncs, la seva realitat i les seves necessitats segurament eren unes altres. Com veus la funció del periodista corresponsal, no? Que això, que va d'un lloc a l'altre cobrint diferents conflictes amb els que intenten fer de periodista i que són locals, perquè potser nosaltres ho tenim més normalitzat a Europa, a les democràcies europees, però fer de periodista segons a quins llocs on has anat, quasi que no sé si és una quimera o era més impossible.
Bé, el primer capítol el vaig posar, aquell de la... Era una conductora afroamericana de Selma, al sud dels Estats Units, perquè va ser, o sigui, una situació... Clar, ella, jo estava entrevistant una senyora dintre l'autobús i la dona gira i em diu, però tu realment et paguen per fer això? Com diem, però com pot ser que et paguin per fer aquesta xorrada, no? I clar, per mi va ser... Sempre m'he recordat d'aquell moment, perquè és que no vaig saber què contestar. O sigui, em vaig quedar així, i a més una dona, aquestes grans, allò, no?, que imposen. I vaig pensar, ostres, doncs potser de raó que ens hauríem de preguntar, no? I la veritat és que és veritat que a vegades sense et paguen per fer això, perquè, a veure, jo m'ho prenc molt en sèrio. És a dir, per mi és molt la funció que, el tipus de periodisme que jo faig i que afortunadament he triat i m'han deixat fer, és un periodisme que intenta explicar les coses. Hi ha altres periodismes, no sé, tots tenim referent del Watergate al camp, no?, que intenten destapar xarxes de corrupció, espionatge, etc. Clar, és un periodisme molt important aquest i molt, molt bàsic a la societat. A mi m'agrada explicar el perquè de les coses i per això has d'intentar fer-te una idea el més global possible. Clar, jo tinc els mitjans, tinc el suport d'un mitjà darrere meu, tal, per poder fer això, i després també amb la pràctica i els anys doncs, vas desenvolupant doncs, tècniques i bueno, formes d'acostar-te a la gent, etc. Però clar, quan tu vas a un escenari, en aquest cas que explicaves era Bolívia, que jo vaig viure allà un any com a formadora de periodistes, treballant per una fundació dels Estats Units, clar, el primer dia que arribes a una escola allà rural, plena una aula plena de gallines i amb una pissarra de guix, i tu vas allà amb els teus cànons periodístics i tens allà quatre nois cansant absolutament de qui els estàs parlant, clar, per mi allò va ser una lliçó accelerada i enorme del món. És a dir, el periodisme... Primer, que és una professió de risc a molts països, i segon, que és una professió que a molts països exerceix gent que potser no ha tingut accés ni a l'educació més bàsica. Llavors, jo va ser la que em vaig haver d'adaptar a una realitat molt diferent, i no ells a mi, òbviament. I en el moment que jo vaig captar la realitat, potser tot va anar millor, no? Però és veritat que no hem de donar mai per fet res, i que, com dic en algun moment del llibre, doncs som això, no? Un grup de privilegiats, i així anem fent, però ho hem de saber.
I, Cèlia, ja per anar acabant, són 20 anys d'històries... Quin és el teu horitzó ara mateix? Algun viatge? Alguna cobertura? Algun llibre futur amb més històries?
Ah, perquè vas més preguntar si seria l'últim. Clar, no sé si serà el primer o l'últim, no en tinc ni idea. Però per si era l'últim vaig posar aquesta llista d'agraïments i per això m'ho preguntaves. No sé què fer. Ara estem dissenyant la temporada nova. A mi m'agrada molt estudiar. Jo ara avui m'agradaria... Al llarg dels anys he anat sempre fent postgraus, ara un màster vaig fent i a mi m'agradaria posar-me a estudiar alguna cosa, però ara estem dissenyant la temporada d'aquest any, a veure què farem, quines cobertures farem. Jo crec, per exemple, una cobertura molt important ara seria anar al nord d'Àfrica. A Líbia és molt difícil perquè és un país totalment caòtic, en mans de grups armats i criminals, i té un perill, diguem, un grau de complicació molt alt, però, per exemple, Tunísia, no? És a dir, Tunísia és un país on estan sortint ara la majoria de migrants que arriben a Itàlia, des d'una ciutat que es diu Sfax, doncs aquest crec que és una cobertura que s'hauria de fer. I després ara ve, per exemple, és un any molt interessant a Europa perquè hi ha les eleccions europees i, com sabeu, Europa està en un moment de refundació pràcticament i descens d'extrema dreta. Hi ha unes eleccions ara a Polònia que m'encantaria anar, no sé si podré, però perquè les amb altres companys també a la ràdio, però és un país, no?, que està dintre de la Unió Europea que desafia tots els fonaments propis de la Unió Europea, tots els valors de la democràcia liberal junt amb Hongria, no? Per tant, jo crec que el procés que està fent Europa, no cada vegada anar a llocs superlluny i exòtics, no. El procés que està fent Europa és molt important i, de fet, ens toca molt de prop. I també és un símptoma i un reflex de la realitat, una mica de la deriva que està vivint el món, no? De qüestionar moltes coses que donaven per fetes, de llibertats, de drets, de principis fonamentals, d'institucions democràtiques. I això va començar a molts països, va arribar als Estats Units amb Donald Trump i s'ha extès de forma fulgurant. Per tant, és un altre procés que m'interessa molt seguir.
I ara, Cicèlia, ja per acabar, amb quina història et quedes de les del llibre? O alguna que no és que sigui la que més t'agrada, però que potser t'ha marcat més o que tens un record més viu?
Home, oh, que difícil això, no? Perquè, clar, totes les que he escrit potser és per... perquè totes m'havien impactat. Home, com a personatge, recordo molt, 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 i sempre és un personatge que és la història que es diu el periodista que no sabia llegir. Personatge protagonista, que és aquest periodista, sempre m'ha marcat molt, perquè era un periodista que no sabia llegir, literalment. I també una que hi ha al final de tot, d'uns migrants de Mauritània, que vaig conèixer a les Canàries. I, mira, quan parles amb migrants i refugiats, el grau de desesperació sempre és molt alt, val? Perquè, com deia, la gent no ve perquè sí, la gent té unes històries de darrere, però aquell noi era la seva perplexitat de pensar que havia arribat a Europa, que eren les Canàries, i que ningú li feia cas, i que ningú el volia, i que no sabia, ja no era, no es veia, ja no pertanyia a ningú, ni al seu país, ni on havia arribat, era un home sense terra, sense arrel, sense res. I ella estava desesperat i perplex, i em va arribar a l'ànima aquell noi. Però, bueno, tots els que surten d'una manera o altra han estat importants.
Doncs, Cèlia Sarnadas, que ha publicat aquest llibre que parlàvem, Fora de focus, la vida a les perifèries del món, moltíssimes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.